això. Fa dies que Jeremy Irons, el conegut actor britànic, passava per Barcelona, pel Barcelona Film Festival, on va presentar el documental Pintores y Reyes del Prado amb la directora Valeria Parisi. Irons posa veu al documental que fa un passeig pel Museu del Prado i, per tant, també de la història d'Espanya.
Art washes away from the soul the dust of everyday life.
L'art purifica l'ànima de la pols de la vida quotidiana, diu Jeremy Irons. Quina frase, eh? L'art purifica l'ànima de la pols de la vida quotidiana.
Una frase de Picasso, d'altra banda, que Irons la recita com si recités Shakespeare. Això em molesta una mica a mi.
Per què?
Perquè jo crec que el tema del documental de l'art ha de jugar molt... És com la pasta, ha d'estar al dente. Ha de jugar molt bé entre el que és l'element principal, que és ser didàctic, però també l'entreteniment, i qui ho dirigeixi, és igual, qui ho dirigeixi, un periodista, un crític d'art, un historiador de l'art, ha de ser un mèdium, ha de ser com el que toca el piano i no ha de tenir massa presència. És a dir, el protagonista no és ell. Jo tenim alguns exemples recents a la televisió on crec que és una aposta completament fallida quan el protagonista és el conductor. Protagonistes són les obres i s'ha de crear la dialèctica que es crea quan visites un museu, que és la dialèctica entre uns objectes passius, les obres, i uns subjectes actius, nosaltres.
Però ara algú et podria dir que si hagués de ser així no haguessin anat a buscar Jeremy Irons.
No, però Jeremy Irons el van a buscar per dues qüestions, perquè funciona com una mena de Virgili, no? Com una mena de que ens està portant com un guia pel viatge, i un viatge que no és fàcil de concretar, perquè el Prado resumeix moltes històries, té molts eixos i és molt difícil que et quedi una obra ben acabada. Però és que a més, jo crec que el van a buscar també per la seva pròpia autoritat, no? Com a personatge conegut, és un actor oscaritzat i té aquesta veu que aquí és on jo crec que hi ha un punt d'impostura, que això els agrada molt als britànics, no? Aquesta cosa a vegades...
Però el reportatge és molt BBC.
El reportatge és molt BBC, però recordes, per exemple, aquell famós... La BBC té una tradició extraordinària. A mi m'agrada, per exemple, Kenneth Clark quan feia Civilization, perquè... Ell era director de National Gallery, era un personatge importantíssim, però ell no s'imposava en el discurs. Però, per exemple, darrerament, quan Simon Schama ha fet aquesta sèrie que es deia Art a la BBC, hi ha un punt de teatralització que trobo que a mi em molesta.
Ja.
Saps
què passa? Segurament, vaja, no ho sé... que també la BBC, i això sí que ho sé, s'ha hagut d'adaptar a les noves tendències, a les noves modes. Vull dir, la BBC és la BBC, és tot el que representa històricament des de tots els punts de vista de qualitat, de pluralitat, de prestigi, però els temps canvien.
Efectivament, però això no vol dir que el que condueixi aquest discurs, que a més... tens la gran facilitat avui de tot l'aparell, de tot el display visual. Clar, tu pots anar als detalls, tu pots anar a veure les llàgrimes del davallament de Van der Weyden pràcticament de manera microscòpica. Per tant, aquí les paraules...
Calen poc.
Sí, i menys la teatralització de les paraules. És a dir, les imatges ja són prou potents. Deixem parlar a l'art. I no, a no ser que sigui algú que dius, home, és que és un historiador que t'està aportant moltíssim, però és que Jeremy Irons sap d'història de l'art com jo de biologia molecular.
Ell és un actor...
Vull dir, no sap
res. Ell és un actor que...
Ell és un actor que diu que el que li he llegit és d'uns tòpics que fas far ahir.
Per tant, el problema és el guionista.
No,
Jeremy Irons.
No, naturalment, és el guionista, però quan jo, per exemple, aquest documental he estat veient fragments i dius... jo entenc el que volen fer, perquè l'utilització de Jeremy Irons, els personatges que surten, no? Per exemple, surt Marina Saura, que explica com el seu pare, Antonio Saura, la portava els diumenges a veure les Tres Gràcies de Rubens. Laura García Lorca, que va veure els bodegons. Norman Foster, que ha quedat impregnat de l'esperit de Goya. Tot això jo ho entenc molt bé i forma part també d'això, del show business d'avui. Però a mi em fa por que es trenqui aquest aquest diàleg que ha de ser molt subtil entre les obres i les persones. És, cada vegada hi posem més impediments. Passa amb els museus quan, per exemple, per molts dels museus, el Prado per sort no, permeten el mòbil hauria d'estar fora dels museus. L'última experiència que vaig tenir...
T'estic veient molt intransigent.
Molt, molt, molt. Però és que l'última experiència que vaig tenir al Louvre va ser tan horrorós. Va venir un exèrcit de xinesos amb els mòbils retransmetent per FaceTime a tot el que veien amb els seus parents de la Xina i pràcticament ja no et deixen veure res. És a dir,
però al Louvre ja fa temps que no es pot veure res.
No, però hi ha maneres de poder-ho veure.
I ara, imagina't, encara més, perquè amb motiu dels 500 anys de la mort de Leonardo da Vinci i del fet que ens diguin que han trobat un floc de cabells de Leonardo 500 anys després, curiosament ho diuen el dia que fa 500 anys.
Clar, clar.
Ahir comentaven aquesta notícia i deia, doncs encara serà més impossible anar a veure la Gioconda, no?
És que espera't, aquest any amb els 500 anys sortirà tota mena de coses. Dan Brown va fer molt mal. Dan Brown i tots aquests còdics i totes aquestes bestieses dels missatges xifrats i totes aquestes que són coses que no tenen cap base científica, va fer molt mal. I ara aniran sortint tota mena de coses amb Leonardo. Ha sortit un dibuix que està a Windsor, que curiosament no el coneixíem fins ara, la col·lecció de la Reina d'Anglaterra, imagina't els dibuixos si no els han revisat mil vegades. Doncs ara surt un retrat que és Leonardo melancònic gran. Ara se subhastarà a París d'aquí uns mesos un altre dibuix que ha aparegut de Leonardo. Ara apareixen els cabells de Leonardo. Tot això, en fi, forma part doncs d'aquesta
mercantilització,
sí,
de l'art,
sí,
diguem-ho clar, no? I com
món...
que Leonardo da Vinci és una icona,
completament.
I a partir del moment que hi ha hagut també aquesta polèmica a Madrid per aquesta exposició que va ser comissariada per el presentador de Passapalabra, perquè és un gran amant de Da Vinci, i que va provocar que tots els experts diguessin, però aquest noi que es dediqui a presentar un concurs de tele, que no vingui aquí a fer de comissari.
Home, és que el llibre d'ell, jo el vaig llegir i de veritat, sí que es dediqui a la tele, millor.
Ja. Sí. O sigui, estem
home, és que, clar, intentar prendre Leonardo així en poc temps és complicat. És a dir, jo entenc que qualsevol persona que no has de ser un historiador de l'art o formar-te en art, perquè molts historiadors de l'art, com deia Thomas Berger, són aniquiladors de l'art. La majoria d'ells, a les universitats, sobretot, no? Fan que la gent ja no es vulgui dedicar a la història a l'art, perquè l'aniquilen completament.
Perquè avorreixen.
Avorreixen, i ho fan d'una manera tan pesada i amb unes dades, per exemple, expliquen doncs, que Jaume Huguet era fill d'un carnisser de Vic, però això què t'importa, tu? És a dir, no analitzen cada obra d'art és un món en condensació, i llavors l'historiador el que ha d'intentar és arribar a comprendre aquest món i donar les eines a la gent per comprendre aquest món. Per això, retornant al documental, crec que aquesta manera d'entrar en aquest món, no sé si ha estat massa ben triada per part de no només Valeria Parisi, sinó aquesta dramatització a lo Jeremy Irons. Jo quan sento aquesta, que sembla que estigui aquests fragments que surten recitant Shakespeare.
Sí, però això és, els actors britànics, sí, tenen aquesta tendència,
Josep,
tu ho saps, no?
Em cansa una mica.
Clar, és que
Shakespeare
és...
està molt bé pel Globe Theatre i totes aquestes coses, però per presentar una cosa al Prado, Shakespeare no cal.
Doncs mira, anem al Museu de Belles Arts de Bilbao, que exposa públicament per primera vegada Tres Goya.
Mira, ara al Museu de Bilbao en parlarem moltíssim, perquè ha tornat, és com si Messi es retirés i tornés a Newell's. Doncs s'ha retirat el Miguel Zugaza al Prado i ha tornat a Bilbao. I preparem-nos, perquè està organitzant una ampliació increïble i tindrem moltes notícies. I aquesta és la primera. És a dir, aquests Goyas de Zubieta són uns retrats de la família de Dante y Arza, que van ser pintats per Goya el 1790, 15 anys després d'arribar a Madrid. Apareix aquest senyor Antonio Dante y Arza, que era un industrial de Vizcaya, i demana que retrati la seva dona, Maria Ramona Barbachena, i la seva mare, Bernarda Tavira. Aquests quadres Els pinta Goya, estan al País Basc. Goya, recordem que el seu pare era basc, per tant, tenia un origen, ja segurament ja coneixia aquesta família, que és una família de l'Ekeito del segle X, i el que aquests quadres estan sempre al País Basc, fins que l'any 37, quan ja comença la Guerra Civil, etc., són evacuats i es porten al sud de França, on han estat fins ara, perquè els descendents els van tenir allà i no van ser mai retornats al palau que tenien a Vizcaya. I ara, amb motiu d'aquesta aparició estel·lar del nou director, que ja ho havia estat abans del Prado, Miguel Zugaza, a Bilbao, doncs retornen i s'exposen. Però aquests retrats, a mi el que m'interessa més és veure la psicologia de Goya, que és magnífica, perquè t'està retratant uns personatges que són d'aquest moment, de 1790, però darrere hi ha una ironia tremenda, perquè t'està dient, mira quins paletos, com es volen, com volen ser... ell el retrata com si fos un almirall anglès, ella una dona francesa, tal. I la vella és una imatge com icònica amb una miqueta de bigotet. Per tant, això és el que em fascina de Goya, aquesta crítica social sempre, aquesta ironia. Ell respecta el personatge, però darrere ens està dient, mira quins nous rics han vingut aquí a fer-se retratar.
M'han vingut a contractar, em paguen bé i me n'enfoto.
I me n'enfoto. Sí,
seria aquesta la conclusió,
sí,
no?
Sí, això és ser un gran artista.
Francisco de Goya y Lucientes.
Com ha de ser un cronista social, el primer cronista social.
Museu de Belles Arts de Bilbao es posa públicament per primera vegada aquests tres Goya. T'estava escoltant el professor Latorre i estava veient que somreia, sobretot a la teva crítica al documental protagonitzat o, si més no, conduït per Jeremy Irons. Com estàs, José Ignacio? Bon dia.
Molt bé, Josep,
com
estàs?
Què feia riure del que deia l'Artur?
Bueno, que no he vist el documental, per tant no puc opinar amb criteri, però sóc de l'opinió seva. O sigui, em molesta, saps, la teatralització de l'intermediari. Això em molesta, que també passa amb ciència, no?
Doncs ara parlem una mica més de ciència, perquè acompanya el professor Latorre el Bruno Julià, que és professor auxiliar de física quàntica i d'astrofísica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, autor del llibre El frío absoluto. I a partir d'aquí, jo que tinc fama de tenir els estudis i els platós a unes temperatures superbaixes, resulta que avui estic la mar de tranquil, perquè el frío absoluto no és el que hi ha aquí que ha fet que avui diversos convidats s'haguessin de posar la jaqueta o que tu no te la treguis, sinó que el frío absoluto és el que encara no ha vingut.